Bona tarda, són les dues. La supressió de l'impost de plusvàlua, un problema per a les finances municipals.
Notícies migdia. Núria García.
El Constitucional ha anul·lat els principals articles que regulen aquest tribut, de manera que els ajuntaments podrien deixar de tenir aquests ingressos a curt termini. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, reconeix que la resolució suposa un contratemps.
L'únic que sabem és que el Constitucional ha dictat sentència. Ara també d'esperar que el Ministeri d'Hisenda digui què passa, perquè estem tots els ajuntaments. Avui era una bogeria de trucades i que hi ha una afectació molt gran a les arques municipals. Vull dir que tenim un problema sobre la taula, que esperem que algú solucioni.
Segons les estimacions del consistori, a través de l'impost municipal de plusvàlua, cada any es recapten al voltant de 15 milions d'euros. Durant el Notícies Migdia d'avui també escoltarem les valoracions de la Cambra de la Propietat de Sabadell en relació a aquesta qüestió. A més, us parlarem de l'inici de la campanya de vacunació de la grip o de la situació a l'illa de la Palma, on l'erupció del volcà Cumbre Vieja no afluixa. Tot plegat amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia.
Els serveis. A aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident. Hi ha 4 quilòmetres i mig d'aturades des de Sant Cugat del Vallès. També a la C-17 a Lliçà d'Amunt ara hi ha un carril tallat en direcció a Vic per tasques de neteja de la via arran de l'incendi d'un vehicle. Hi ha aturades de 4 quilòmetres. I un altre accident, en aquest cas a la C-17 també a l'altura de Balanyà en direcció a Barcelona, provoca 3 quilòmetres de congestió en aquest punt. Pel que fa a la situació del transport públic, última hora des del Transmet. Adrià Rodríguez, molt bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que les línies L9 Nord i L10 Nord de metro funcionen parcialment i es troben sense servei entre la Sagrera i Bonpastor a causa d'una incidència tècnica en un tren a la Sagrera. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. Per tant, per ara, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Entrem en matèria. El Tribunal Constitucional ha tombat l'impost de plusvàlua que cobren els ajuntaments en la venda d'immobles, les donacions o les herències. Un tribut que significa bona part de la recaptació de les corporacions locals. Per aquest motiu, des de la Cambra de la Propietat de Sabadell, creuen que l'anul·lació dels articles més importants de l'impost suposarà un trasbals per a les finances municipals. Miquel Àngel Vicente, advocat, fiscalista i adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat, ha analitzat avui la resolució del Tribunal. Jordi Deig, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Des de la Cambra de la Propietat de Sabadell, l'expert Miquel Àngel Vicente ha assenyalat que l'impost municipal de plusvàlua representa un 15% de la recaptació anual de l'Ajuntament de Sabadell. Per això, creu que el fet de deixar de cobrar-lo suposarà un trasbals per a les corporacions locals. Ara bé, l'adjunt de la Cambra de la Propietat ha insistit que aquest tribut és injust, tal com recull ara la sentència del Constitucional. Vicente ha apuntat el perquè.
Aquesta sentència ataca el cor, o sigui, la base imposable de l'impost. És a dir, on radica el problema? El problema està en que aquest impost es basa en el valor cadastral del sòl. Clar, és un valor que fixa l'administració. És un valor que s'allunya de la realitat. I com que s'allunya de la realitat, aquí és on radica la injustícia. Recordeu que inclús gravava, fins que van sortir aquestes sentències, l'increment del valor del sòl inclús quan tu venies amb pèrdues, la finca.
La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, també ha valorat la sentència del Tribunal, que no serà de caràcter retroactiu. González ha admès que la resolució suposa un contratemps per als ajuntaments de tot l'Estat.
El que està clar és que tenim un problema, que algú haurà de pensar què fem. Insisteixo, no és un problema que només afecti Sabadell, afecta a tots els ajuntaments i que pot tenir una repercussió molt gran a les finances municipals.
Aquesta és la tercera vegada que el Tribunal Constitucional sentencia contra la reforma de la llei reguladora d'hisendes locals feta pel govern d'Aznar el 2004.
Més política, Ciutadans demana iniciar un procés per escollir un nou director per a Ràdio Sabadell. La formació taronja presentarà la proposta en forma de moció al ple municipal de dimarts vinent. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des del 2016 l'emissora pública funciona sense la figura d'un director. Per a Ciutadans, aquesta situació de provisionalitat s'ha de desbloquejar. Per això demanarà al ple iniciar un procés de selecció i nomenament d'un nou director per l'emissora. Adrián Hernández és el portaveu de la formació.
Però veient aquesta deixadesa, no? Aquesta paràlisi del govern municipal amb moltes coses, però concretament avui que estem parlant de Ràdio Sabadell, doncs ens veiem també obligats a presentar al ple municipal de dimarts aquest segon punt, que és que s'inici el procés obert de selecció i posterior nomenament d'un nou director o directora a Ràdio Sabadell.
D'altra banda, els liberals també proposaran que s'amortitzi el càrrec de l'actual cap d'operacions amb un sou de 54.000 euros. Argumenten que el seu nomenament havia d'augmentar els ingressos de l'emissora i que no ho ha aconseguit. Des del govern local, per la seva banda, han lamentat que s'assenyali un càrrec públic.
Podem Sabadell ha escollit Alejandra Sandoval com a nova portaveu del partit a la ciutat en una assemblea celebrada aquest dimarts al Centre Cívic de Can Rull. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Sandoval ha estat escollida amb 52 vots a favor i dues abstencions. Aquesta xilena va arribar fa més de 20 anys, té dos fills i és pedagoga i psicòloga clínica. La nova portaveu confirma que treballaran de nou amb Sabadell en Comú.
Nosotros vamos a trabajar sin perder la singularidad de Podem, que es lo que mucha gente a veces dice. Bueno, nosotros la verdad es que tenemos un espacio orgánico y vamos a trabajar desde nuestra singularidad, pero también vamos a hacer desde ahora en adelante acciones en conjuntas con l'espai de Sabadell en Comú.
El Cercle Podem Sabadell de Cano ha criticat l'elecció i assegura que no s'ha fet de manera transparent, però Sandoval argumenta que la convocatòria de l'assemblea la va fer Podem Catalunya enviant-la a tots els militants de la ciutat.
El resum de la jornada en 15 minuts.
La campanya de vacunació de la grip està en marxa a la ciutat amb una novetat respecte de les anteriors. Totes les persones majors de 70 anys que faci més de 6 mesos que es van vacunar contra el coronavirus podran rebre la tercera dosi al mateix moment que s'immunitzin de la grip. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El Vallès Occidental compta amb 81.000 dosis de vacunes de la grip, amb l'objectiu d'arribar almenys al 75% de la població de risc. Carme Bernils, referent del Centre de Distribució de Vacunes de la comarca, confia que hi haurà més interessats en immunitzar-se que en edicions anteriors.
I l'any passat ja vam tindre un repunt molt important de vacunació de la grip. Per tant, pensem que la tònica d'aquest any serà la mateixa. O sigui, si més no, l'objectiu principal d'aquest any seria aconseguir un 75% de la població a la qual va dirigida la vacunació. L'any passat no el vam aconseguir aquest llindar, però esperem que aquest any el puguem aconseguir.
Com a novetat, aquest any la vacuna inclou el personal docent com a població de risc. També estan incloses les persones majors de 60 anys amb patologia crònica i personal sanitari.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Més qüestions. 15 entitats econòmiques de la ciutat i l'Ajuntament impulsen de manera conjunta el mes de l'emprenedoria. La iniciativa oferirà al llarg del mes de novembre una trentena d'activitats de formació i tallers perquè cada cop més empreses de nova creació s'instal·lin a la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. La creació d'aquest mes de l'emprenedoria és un encàrrec fruit de la taula per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de Sabadell. En aquest projecte hi participen agents econòmics diversos, des de la xarxa Onion fins al Gremi de Fabricants, al Parc de Recerca de la UAB o als consistoris de Sant Quirze i Castellà del Vallès. Montse González, tinenta d'alcaldessa de l'àrea de desenvolupament econòmic, ha presentat més d'una trentena d'activitats entre pràctiques, fòrums per compartir experiències o formació amb un objectiu clar.
El que pretenen aquestes activitats doncs, és donar suport conjuntament a l'emprenedoria, com deia, i impulsar la creació d'empreses al territori i atreure aquest talent emprenedor que a la ciutat en tenim molt. En total, el mes de l'emprenedoria recull, com deia, més de 30 activitats que es poden consultar en el web www.sabadellempresa, que veurem en pantalla, sabadellempresa.cat/més-emprenedoria.
Gaspar González, l'esdeveniment ha de ser una cosa estable en el calendari d'activitats econòmiques de Sabadell.
L'Aeroclub de Sabadell torna a recuperar els alumnes previs a la pandèmia. La directora general de l'Escola de Pilots, Cristina Biosca, ha explicat que hi ha 200 estudiants en pràctiques i 90 a les classes teòriques.
I és que, malgrat les previsions que deien que després del coronavirus ja no volaríem tant, els avions es tornen a enlairar i amb ells l'interès per formar-se en el camp de l'aeronàutica. Tant és així que l'Aeroclub de Sabadell ha obert nous estudis. Biosca n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
Per què no ampliar aquesta activitat formativa als altres àmbits on veiem que també hi ha una demanda, no? Hi ha cicles de formació professional de grau superior, com poden ser els de tècnics de manteniment, tant d'avion com d'helicòpter, que són necessaris i hi ha una escassetat i no hi ha tanta oferta com seria necessària pels operadors, no?
També s'han instal·lat nous simuladors de vol i s'ofereixen nous cursos d'aviònica o de coaching per a pilots.
Notícies migdia.
Els veïns de Tazacorte a l'illa de la Palma viuen amb l'espasa de Damocles al damunt. El riu de lava que ha afectat una pista de tennis del municipi es troba aturada des de fa 4 dies, però són conscients que tot pot canviar en qualsevol moment.
Tot i que els experts parlen d'una trajectòria que allunyaria la colada de la població, els veïns no acaben d'estar tranquils. Així ho ha apuntat Carlos Acosta, professor durant 40 anys de l'Institut Ferran Casablanques i resident a Tazacorte. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres pensem... I si ve cap aquí? I sí, és una expectativa de no saber el que passarà d'aquí a una hora, perquè aquest volcà dona sorpreses, contínuament està... Ara es veu que no només n'hi ha una boca, però colades hi ha 10 o no sé quantes, perquè això es tanca, el cono volcànic es tanca i doncs versa escolades per tot arreu.
Amb tot, els veïns de Tazacorte es preparen per una possible evacuació i ja tenen les maletes fetes.
Més notícies fora de Sabadell. L'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, ha estat detingut per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Se l'investiga per haver-se negat a anar a declarar davant del Tribunal el passat 15 de setembre en la causa per desobediència que afecta l'anterior mesa de la Cambra Catalana. En un tuit va escriure que no reconeixia l'autoritat del tribunal i que es negava a parlar amb jutges repressors. Costa actualment es troba a les dependències del TSJC i declararà aquest migdia. Els Mossos d'Esquadra han detingut més de 10 persones en l'operació antidroga de Llinars. 4 policies locals de la població formarien part de l'organització que es dedicava al cultiu i al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. No se sap encara si entre els 9 detinguts hi ha més agents del cos de seguretat local. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, voldria que el líder de la derogació de la reforma laboral fos Pedro Sánchez. Díaz s'ha mostrat sorpresa per les discrepàncies entre els membres del govern i ha assegurat que el problema no és sobre la metodologia, sinó de continguts. Recte final del Notícies Migdia, després de llegir una vintena de llibres contraris al procés independentista, l'historiador sabadellenc Jordi Serrano n'ha publicat un resum i el desmentit dels arguments. Ho ha fet a l'obra La proposta punk per a Catalunya. No hi ha futur, no hi ha proposta, diu Serrano, abocant els Sex Pistols i el seu No Future.
Entre els llibres llegits s'hi compten els de Ruy Domènech, Mendoza, Coscubiela, Castro o de la corresponsal de Le Monde d'Espanya, Sandrine Moguel. Serrano hi observa un to desqualificatiu general, però també l'adjectiu d'irracional pels partidaris del procés o la banalització de la repressió franquista.
L'altra cosa que m'ha sorprès és que molts d'ells treuen ferro a la repressió franquista, a la llibertat i a la cultura catalana. A la llibertat en general i a la cultura catalana. Home, si algú vol tenir credibilitat per plantejar un projecte per Espanya, el que no pot fer és això, perquè no es pot trivialitzar.
Serrano rebat cadascun dels arguments que ha trobat dels contraris a la independència de Catalunya i assegura que, a més, ho fa amb un estil pensat per passar-s'ho bé i per riure.
El temps.
La previsió meteorològica, bona tarda.
Aquest dimecres predomina el sol a la major part del país. Trobem un dia molt plàcid a Catalunya, tot i el pas d'algunes bandes de núvols prims molt poc importants. A més, pel que fa a les temperatures, sí que ens hem trobat de matinada amb ambient fresc o fred fins i tot, amb mínimes que baixaven en molts casos a l'interior dels 5 graus fins i tot, però cap al migdia l'ambient és força més agradable i esperem aquest dimecres a la tarda moltes temperatures màximes que arribin o superin fins i tot al llindar dels 20 graus. Tot plegat també amb una tarda marcada pel sol, amb aquests núvols prims, però sí que poden aparèixer a partir d'aquest migdia alguns núvols baixos, alguns núvols d'evolució a punts de muntanya més aviat cap a la zona del prelitoral, on no descartem que pogués caure alguna gota, per exemple, a l'extrem sud del país, i també al final del dia poden arribar més núvols a trams del litoral que també poden portar alguna gota més aviat cap al sector de la Costa Brava. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 2. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia. Adéu.
Notícies Migdia.